Sing a song.
Matí, amb Raquel García. El llibre obert. Quins són els llibres infantils més adients per regalar aquest Nadal? Doncs nosaltres els demanarem a diversos editors i llibreters que ens ofereixin doncs, aquesta selecció de propostes per seduir als joves lectors. No us ho perdeu, que ja tenim a la Cecília Picón preparada amb un munt de llibres que ens ha portat. Bon dia, Cecília.
Bon dia, Raquel.
Quina il·lusió, no? M'imagino que regalar un llibre també és una aposta segura.
Sí.
Pels valors que pot transmetre, no?
Es toda una ilusión, no solamente el momento del regalo, sino en el momento en que van a elegir el libro y que piensan el efecto que va a causar en el momento de abrir el paquete, de ver el título, de imaginar la historia. Es un momento que se disfruta en todos los sentidos y desde todos los protagonistas, los familiares, el regalado y los libreros también. Y, por supuesto, los editores, que son los que vamos a conversar hoy.
Doncs vinga, perquè tenim molts contes, sí. Molts àlbums il·lustrats també, o sigui, hi ha molta diversitat i suposo que avui el que farem és també demanar, segons l'edat, no?, dels nens i nenes, aquelles recomanacions. Truquem primer doncs, a l'editorial Piscina, un petit oceà, per parlar amb el Joan Rioner. Bon dia, Joan.
Bon dia, Raquel. Bon dia, Cecília. Què tal?
Bon dia, bon dia.
Doncs aquí comptant els dies, que queden 9 dies per la nit de Nadal i que
ja?
Tenim...
Ui, que
clar, i passa molt, molt ràpid el temps i suposo que sí. Tu ja tens les teves apostes, no?
Sí, tinc les meves apostes.
Vinga, amb quina vols començar? I sobretot digue'ns per qui recomanes doncs, aquests títols, per quines edats.
Bé, mira, en primer lloc he començat dient que regala llibres, sigui l'edat que sigui, però si és un infant trobo que millor, sempre és una bona aposta. Gairebé sigui el títol que sigui, mentre quan vagis cap a una llibreria, si és el cas de les llibreries que teniu aquí a Sabadell, una llibreria petita, casolana, personalitzada, en què la llibretera, el llibreter fa de mediador, jo trobo que és una aposta segura i sempre és un molt bon plan. Personalment, doncs com l'heu demanat, fa de mal dir, no?, però recomano un parell de llibres propis, que és el que ens heu demanat. En aquest cas en farem dos.
Home, no fa de mal dir, suposo que sí. Si són les apostes de la teva editorial, vol dir que també són interessants, no?
Però com a cosa personal, no? Vull dir que queda com a poc modest, no?, allò de recomanar un de propi, perquè n'hi ha tantes coses interessants, però bé, però les nostres també ho són, i molt, eh? Mira, com et comentava, dos títols nous, un que es titula Ulissa, que es tracta d'una relectura, és un conte il·lustrat, amb text i amb il·lustració. L'autora és una xancleta del text i de les il·lustracions més marmant. Doncs es tracta d'un conte il·lustrat, una relectura moderna, femenina, transgressora del gran clàssic d'Homer, de l'Odissea, on hi trobarem el mateix mar, però amb els mites contemporanis i de la mà d'una intrèpida protagonista que veurem i llegirem el que li passa des de que surt de l'escola fins que arriba a casa.
Un munt d'aventures segur que li passaran.
I sabes que, además, en particular, una recomendación para la escuela amuntada. ¿Por qué? Porque ellos leen, cada año eligen un clásico y este año eligieron la Ilíada, la Odisea. Y entonces lo leen todas las edades, incluso todos los profesores. Y por lo tanto es una posibilidad también de acercarse a este clàssic, no?
Doncs ens agrada, sí, per descobrir tots aquests mites i totes les aventures que segur que li passen a la intrèpida protagonista. Llavors, per totes les edats, diríem aquest, també pels pares, perquè llegeixin amb els seus fills.
Sí, és per totes les edats, a partir d'una certa complexió lectora, clar, no? Això de posar edats als llibres és més complicat. Jo en tinc 43 i els llibres infantils a mi m'interessen molt i pot ser una mica frustrant, no? Que diuen, no, aquest llibre és per de 6 a 8 anys. I dius, home, escolta'm, jo és que en tinc 5, però ja m'interessa, o jo en tinc 83 i encara em vaig comprant. Per això que en aquest cas, i aquesta és la feina important, no?, dels mediadors, dels llibreters, de les mares, de les àvies i dels mestres, que és el de recomanar i que és el d'encomanar. Així com quan anem a comprar roba, coneixem el nen, coneixem a la nena, escolta, no, és que talla 4, color verd, que és el seu preferit. Doncs amb els llibres, això mateix.
Molt bé, vinga, la següent recomanació.
I la següent recomanació, un altre títol, és més un caramelet, aquest és més una juguesca, és un experiment visual i narratiu, que es titula Manual per fer una torrada, que un àlbum il·lustrat, petit, és un caramelet, irònic, divertit, que a més de ser una guia per fer una torrada, pretén convidar a l'embadaliment i elogiar els petits equívocs que et permeten escollir entre començar el dia amb una empipada encomanadissa o esbossant un mig somriure. I a partir d'aquí el llibre...
Molt interessant,
tots,
amb les il·lustracions i amb el joc. Explica una mica, però, com és aquesta juguesca pels nens.
Bé,
I pels adults, també.
I pels adults,
sí.
I que va tenir un premi, no, també?
Exacte, sí. Va rebre el 6è premi Llegir per créixer de Premis Cultura a Vila de Torredembarra, aquí prop de casa nostra, que som de Tarragona. Doncs bé, explicar... És que no puc explicar molta cosa més, perquè el llibre és un caramelet i és molt curtet, no? Però es tracta d'això, no? Que per fer una torrada pot ser una cosa molt complexa o pot ser molt senzilla. Però l'important és quan al moment previ que te l'acabes menjant. A veure com està feta aquesta torrada. És un viatge. És un viatge reflexiu que convida precisament això, doncs, a prendre les coses doncs, amb una miqueta més de calma i començar bé el dia.
Doncs ja ens agrada aquesta filosofia de vida.
Este libro me encanta para los enamorados y es simplemente un guiño sin decir nada, ¿verdad?
Molt bé, doncs no farem més spoilers, que encara tenim altres editorials que ens esperen. Moltes gràcies, Joan, i bones festes.
I salutacions als altres editors i editores que ara parlaran.
Moltes gràcies. Un abraç.
Adéu.
Doncs aquestes eren les dues primeres recomanacions. Ara ens anem a Editorial Errata Naturae per parlar amb la Susana Rodríguez. Susana, bon dia.
Hola, buenos días.
Hola, Susana.
Vinga, Susana, quina és la teva aposta? Quins són els dos llibres que ens recomanaràs de la teva editorial o també d'altres autors perquè, doncs això, per incloure a la carta de Reis o també doncs, com a amic invisible o també a la carta del Pare Noel?
El Pare Noel.
Pues a ver, nosotros aprovechando estos días de la cumbre del clima, queremos apostar, vamos, ¿no? Aprovechando la editorial ya puesta, recordando estos días precisamente la cumbre del clima, queremos concienciar a los más pequeños con la naturaleza. Ya tenemos una colección muy joven que lleva 2 años, se llama Los Pequeños Salvajes, y nuestra intención es que ya que los mayores lo hemos hecho tan bien, lo hemos hecho regular, a ver si desde pequeñitos los más pequeños pueden aprender a respetar, a amar la naturaleza y pueden hacer algo con este planeta que les dejamos. Entonces, para hacer esto, se trata de que la naturaleza sea protagonista de nuestros cuentos, la vivan como lo que la es, un personaje más, y queremos recomendar 2 libros. Uno para los más pequeñitos, se llama En busca de lo salvaje. Es un libro que ha escrito Abigail Halpin y está ilustrado por Megan Lloyd y es un libro maravilloso porque es una aventura para los pequeños. Va enfocado un poco a todos aquellos que vivimos en grandes ciudades y pensamos que para vivir la naturaleza tenemos que irnos al campo o salir de fin de semana y realmente no hace falta. Entonces es una aventura de 2 niños que van siguiendo una hojita al salir del metro y empiezan a descubrir en todos los pequeños rincones de la ciudad en las que se esconde la naturaleza, que puede ser un pájaro, que puede ser un bichito, que puede ser en un parque que hay debajo de su casa, van siguiendo a la hoja por todo el camino y es la aventura de estos 2 niños. Ese es el primero. Estamos muy contentos especialmente con este libro porque los libreros...
Ha recibido un premio, ¿no?
Eso es. Ha recibido el premio al mejor álbum ilustrado del Gremio de Librerías de Madrid, que son, los como sabéis, los mejores premios, porque los libreros son los que te llenan más de orgullo, porque son los que están viendo libros todos los días y la cantidad de libros maravillosos que se editan ahora infantiles. Es increíble entre la oferta que hay, estamos encantadísimos con, con este premio.
Sí, això demostra, que és un llibre segurament doncs, molt recomanable amb tots aquests valors que explicaves, no? I també amb tota aquesta exploració i recerca per als més petits. Què més?
I sobretot per a despertar l'espírit aventurero de los niños.
¿No? Molt important.
Eso es muy importante y provoca mucho eso.
Aquesta curiositat innata i també el contacte amb la natura, tan important que a vegades no estem tan desconnectats.
Eso es, esa idea de que la naturaleza realmente está en cualquier lado y que si tú quieres vivir una aventura, la puedes buscar en cualquier lado, vas a salir de casa, no hace falta irse a las pirámides de Egipto, sino que es que está aquí, debajo de tu casa, en la boca del metro, si quieres puedes empezar tu propia aventura, ¿no?
Doncs vinga, nosaltres seguim amb la següent aventura que ens proposes. Quina és?
El siguiente es para niños un poquito más mayores, esa edad un poco controvertida, de 8 o 9 años yo diría, pero bueno, también es un libro de estos que yo te quedas para toda la vida. Siempre se dice que hay un libro que recuerdas de pequeño y que te queda para siempre y lo guardas y aunque todos los vayas regalando, y se llama Nieve y Rosa. Es un libro que tiene los mejores ingredientes de los cuentos de hadas de toda la vida, de hecho la autora se llama Emily Winfield Martin y es una fanática de los hermanos Grimm. Coge una de sus historias que se llama Blanca Nieve y Rosa Roja y nos crea esta aventura preciosa de dos hermanas que se llaman Nieve y Rosa, como el título indica, y nos sumerge en un mundo, ya os digo, con todos los ingredientes de los cuentos de hadas, criaturas fantásticas, un bosque encantado, sortilegios, mucho misterio, un padre que desaparece. Entonces empiezas a leerlo y está tan bien contado, ilustrado con unos dibujos maravillosos, que te estás sumergiendo en el bosque y en la historia tanto que hay muchos adultos que están encantados con el libro. O sea, es un libro...
Y de eso doy fe, Susana, que está pasando eso, que adultos se lo llevan también porque disfrutan esa experiencia de la fantasía, de adentrarse en el bosque. Así que doy fe como librera.
Doncs això és important, perquè moltes vegades, clar, els pares a l'hora de triar llibres també moltes vegades, com és aquell moment màgic, no? Sobretot a la nit, que comparteix lectura, doncs ja s'agraeix, no? Que hi hagin històries que captin doncs, l'interès dels petits i també dels més grans.
Eso es la idea, que interesa a los pequeños y los más grandes y luego a través de eso, pues el boca a boca, de que nos vayamos metiendo cada uno en la lectura, porque les gusta tanto que unos niños se lo comenta a otro niño o está le ve leyendo ese libro. Yo es que me ha pasado ahí con los niños pequeños que tenemos alrededor, mis hijos, llevarse el libro y estar en el patio. Es que había una niña leyendo en el patio del colegio y ver el libro y ir traspasando el vicio de la lectura este que tenemos nosotros y que lo vayan compartiendo entre ellos, que es la idea de los libros infantiles.
Doncs aquestes eren les dues propostes, En busca de lo salvaje i Nieve Rosa, d'editorial Errata Naturae, que doncs, ens ha fet les seves apostes. I també, tenies una altra?
Tenía otra más, como habéis dicho dos, me la he reservado.
Venga, va, fes-la breument.
Venga, va. Pues el último, lectura invernal, se llama Buenas noches, granja. Es un libro escrito por Eugenie Doyle, que es granjera, y es una granjera de las que lleva a niños a pues como hay ahora muchos cursos y hay muchos niños, muchos colegios que organizan un día para pasar en una granja escuela. Entonces muchos van en época de verano y les preguntan cómo es el invierno en la granja. Y decidió escribir este libro en el que ella cuenta cómo arropamos a la granja. Es un poco como tapar a la granja con una mantita para que pase el invierno y todas las cosas que hacen. Entonces cuenta pues cómo hacen, amontonan la leña, cómo cubren las fresas, las plantitas de fresas las cubren con heno para que no cojan frío y no se congelen, cómo preparan un refugio especial para las gallinas, y va arropando y diciendo buenas noches a todos los animales y todas las plantas para preparar todo esto para el invierno y el inicio de la primavera. Las ilustraciones son de Becca Stadlander, que es una dibujante maravillosa, y te hace tanto esos dibujitos de la naturaleza por fuera, de los animales, las plantas, como esas escenas maravillosas de interior que dan muchas ganas de estar ahí al calor del invierno con la familia y la comida y el desayuno y la chimenea. Y es un libro muy bonito para ver cómo la granja y los animales se preparan para la llegada del invierno.
Doncs ens sembla molt interessant els dibuixos, també la història, que realment és el que tu dius, que també doncs, ajudarà a entendre com és el dia a dia, no?, en una granja, els nostres nens i nenes, i també potser doncs, a apostar pel producte de temporada, ser més conscients, no?, de que cada estació doncs, té els seus colors, té els seus aliments i té també les seves singularitats. Molt interessant aquesta tercera recomanació. Moltíssimes gràcies, Susana.
Moltes gràcies, Raquel. Moltes gràcies a les dues.
I bones festes.
Igualmente.
Un abraço fort.
Gràcies.
M'ha agradat molt, quan comentava que el tema del premi dels llibreters, que és molt important per la tasca que feu vosaltres habitualment.
Pues sí, aquí también en Cataluña tenemos el Premi Llibreter y también incluso el álbum ilustrado, la narrativa en lenguas extranjeras, en catalán, y es un premio en el que nos involucramos mucho los libreros.
Tu estàs notant ja, Cecília, que et venen els pares a fer la petició a ajudar a buscar els llibres més adients pels seus fills?
Y además es,
sí, us demanen...
muchas veces vienen con los niños, entonces yo tengo que estar atenta porque van viendo algún libro y de repente sale una mirada hacia la librera como diciendo, este...
aquest el vull, no? Aquest el vull. Sí. Doncs nosaltres seguim aquest viatge en el món de la literatura i les recomanacions, ara parlant amb l'editorial Takatuka, en concret amb el Patrick San Pedro. Patrick, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs? Que tenim molta curiositat per veure quines són les teves recomanacions de cara a aquest Nadal per a seduir els més petits i també els més joves. Quines són les teves apostes? Per quin llibre comencem?
Començaríem per un llibre que està en la frontera de la ficció i la no ficció, el llibre informatiu, que seria El món va dir sí. T'explico?
Sí, explica, que jo ja el tinc a les meves mans.
El tens a les teves mans, que és d'una autora noruega, la Calle de Lenillos. El llibre explica, seria com una, gairebé com un, té una pretensió enciclopèdica, no sé explicar, és la història del món, del planeta, de l'univers, i també la història de la vida al planeta, és a dir, l'evolució de la nostra espècie, del progrés tecnològic, de tot el que ha portat de bo i tot el que ha portat de dolent. O sigui que seria la història completa del món fins al moment actual i acaba parlant del calentament global, per dir-ho d'una manera.
O sigui que un llibre també per despertar l'esperit més crític dels nostres petits, no? Amb tota aquesta consciència de l'impacte que té també a la nostra empremta al planeta.
És un llibre per despertar consciències, per parlar de molts temes, del propi origen de la vida i per sentir-nos part del planeta. És un llibre que està escrit amb un llenguatge molt líric i està escrit en primera persona. Quan vam començar sent peixos, sempre parlar en primera persona plural perquè sentim part de tot aquest procés que ha portat al desenvolupament de l'espècie fins on estem ara.
Además, las fajas son como si fueran los organismos unicelulares, ¿no? O sea, como dónde estaría ese principio de la vida. ¿Puede ser eso, Patrick, o es una interpretación?
Sí, bueno, parla de l'origen del món on encara no hi ha persones, no hi érem nosaltres, es creen els planetes, comença la roda del món, el temps, i comença la vida a l'aigua, com a organismes unicel·lulars, fins que ens transformem en peixos, després en rèptils, en sortim de l'aigua, com a mamífers, comencem a atrapar els arbres, comencem a caminar... Inventem la roda, inventem el foc abans.
I la il·lustració.
I les il·lustracions és el que t'anava a dir, m'encanten, són superdivertides, colorides...
Pues sí, el color és impactante.
Les il·lustracions, sí, efectivament, són cada pàgina és una obra d'art, són molt atractives. I jo crec que faciliten molt també la comprensió de temes relativament complexes, dels que es pot parlar. Vull dir, cada doble pàgina dona per parlar una bona estona, perquè es parla, per exemple, de l'origen de l'agricultura, dels primers intercanvis, de la creació dels primers poblats, de l'origen de l'agricultura, de la domesticació dels animals, la divisió del treball, perquè ens comencem a especialitzar. Abans fèiem tots de tots, fins que uns es comencen a especialitzar en determinades coses. Vull dir, està la invenció de la medicina, les primeres guerres, que comencen ja per ocupar els millors llocs de casa, els llocs amb més accés a l'aigua, i també després el tema de l'acumulació, no? Com comencem a tenir coses i cada cop en volem més i cada cop sembla que no en tinguem mai prou.
Molt bé, doncs ens agrada aquest llibre amb tants valors i tan interessants i amb tantes lectures, L'altra proposta.
L'altra proposta, per un públic més de més edat, seria, bueno, aquest és un llibre que part el món de Isiga a partir de 5-6 anys fins, bueno, fins a nosaltres, que ens aporta també molt, no? I després l'altre llibre d'una característica de diferència seria El vermell mola. El vermell mola, que està adreçat a joves, fonamentalment a noies, però també als nois, perquè és un tema que ens importa a tots. És un llibre que parla del tema de menstruació. Jo crec que és dels primers llibres que...
Sí, perquè t'anava a dir, aquest és un tema tabú, eh? Moltes vegades encara, a dia d'avui.
No, moltes vegades, no, moltíssimes. està escrit i il·lustrat per una noia alemana d'origen italià, la Lucia Zamolo, i és el seu treball de final de grau de disseny i il·lustració, i està entre la frontera del que seria un diari, una novel·la gràfica, un llibre informatiu i també un llibre d'autoajuda. Per què tot això? Perquè comença parlant de l'experiència, del que podria ser l'experiència de qualsevol noia quan té la seva primera regla, i que igual li ve la regla just el dia que estan celebrant l'aniversari de l'àvia en un restaurant amb tota la família, i que no sap com gestionar això ni com parlar d'això amb els altres. Només sap que és una cosa que d'entrada no es pot parlar en públic i que t'has d'amagar una mica. Llavors, tota aquesta frustració, aquest desencís que provoca el fet d'una cosa tan natural que té la meitat de la població i que no es pugui parlar obertament, doncs tot el que envolta el tema de regla, tot el que envolta també el tema dels símptomes o dels problemes que pot ocasionar a vegades la regla, en el sentit de dolors o de malestar, que tampoc és una cosa que socialment estigui acceptada, sinó que més aviat es treu ferro sempre, allò de se sent malament, bueno, tothom se sent malament algun cop, no serà per tant, no?
I allò de no exageris, és un mal de panxa, no?
Sí, exactament, tot això. I després, doncs, ella comença a fer una reflexió, tot està explicat amb un llenguatge bastant irònic, no, o sigui, també amb un cert punt d'humor, no, o sigui, no és gens dramàtic, no? Comença a fer una reflexió d'on ve tot això culturalment. I llavors aquesta reflexió la retortau a l'època dels presocràtics, els primers els pensadors presocràtics, i comença a parlar d'Hipòcrates, d'Aristòtil, de Paracels, de les barbaritats que deia sobre el tema de la menstruació, però també parla de l'Antic Testament, no? unes pàgines realment glorioses al tema de regla i del tema de la impuresa i no poder apropar-se a una dona que té la regla. Bueno, i tot això ja està la clau en la nostra cultura, com a mínim, de tot el que ha passat després amb la regla fins avui dia. No? Uh-huh. Però també es parla de com ha sigut altres cultures i com continua sent. Per exemple, al Nepal es continua tancant a les noies, a les dones, amb casetes, amb cabanes de menstruació, les tenen tancades perquè no afectin negativament a la comunitat, la seva presència.
Increïble que a dia d'avui doncs encara ens trobem en aquesta situació.
Sí, pues yo creo que quien elija este libro hará un regalo magnífico.
Fantàstic, jo crec.
Porque eso permite esa escritura en formato diario, ¿no? Permite
que, a més a més, a aquests nens els hi encanta aquestes edats, no? El tema dels diaris i amb tota aquesta informació que ofereix a tot aquest context.
Claro, que sea una experiencia tan cercana en el tiempo también para la autora, realmente, porque si es alguien que está haciendo su trabajo de final de grado, ¿no? Entonces estamos hablando de una experiencia que no es alejada o muy alejada en el tiempo, sino que lo tiene también muy presente, ¿no? Y eso ayuda al lenguaje y ayuda a la identificación. Y quienes, los chicos que no tienen la regla, ayuda también a entender la situación de las chicas.
Totalment, doncs ens encanta aquesta recomanació, la veritat. Era un llibre, jo crec que necessari, no?, ja d'incloure.
Jo penso que sí, la filosofia del llibre, una mica, globalment, i podríem resumir, ella es pregunta i què hagués sigut, no, de la regla, el tema regla, si fossin els homes els que tenen la regla, no? Jo crec que és una reflexió que, sobretot pels joves, seria important com et sentiries i com s'hagués tractat socialment la regla. La regla és sinònim de vida, és sinònim de salut, és sinònim, bueno, d'humanitat, perquè sense regla no hi ha reproducció, per tant, no hi seríem aquí. Vull dir, com pot ser que tot això, que és absolutament indispensable per la nostra
naturalitat
com a espècie, algo tan natural hagi estat tractat com tan injustament com ha estat tractat?
Tan silenciat, tan criticat, per això ens encanta. El vermell mola i mola molt, moltíssim.
Que està, además, en castellano i català.
Perfecte. Doncs a Editorial Tacatura. Tenies alguna altra recomanació?
Bueno, si tinc temps, us recomanaria per un públic
molt
més...
Molt breu, un minutet. Breu,
una novel·leta que es diu Un indi, bueno, una novel·leta, una gran novel·la, que es diu Un indi com tu i com jo, que és una de l'Erna Sassen, que tracta una primera història d'amor, la passió pels indis americans, un treball de classe sobre la religió, sobre els maies, i una reflexió sobre la migració i sobre el racisme a l'Europa actual. Tot això barrejat amb unes il·lustracions meravelloses. Molt breu.
Patrick, una cosa, que este libro es el que hemos elegido para el próximo club de lectura de Crispetas y Letras.
Ah, me alegro
mucho.
Así
que se lo han llevado el sábado y ya lo deben estar leyendo.
Doncs em sembla també molt interessant, per descobrir també doncs aquestes altres cultures i també doncs aprendre molt més. Moltíssimes gràcies, Patrick, que vagi molt bé, bon dia i bones festes.
Moltes gràcies per recordar-vos de nosaltres. I bones festes i bon any a tothom.
Molt bé. Doncs continuem ara parlant amb l'Helena García, de l'editorial Calandraca. Bon dia, Helena.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia.
A veure, quines són les teves recomanacions, les teves apostes de cara al Nadal per incloure la carta?
Doncs mira, per incloure aquesta carta seria... Havíem pensat en El llop de sorra, que és una novel·la, és un llibre de narrativa recomanat més o menys a partir de 8 anys, d'una autora sueca que es diu Asalín. La traducció al català és de la Carolina Moreno i va acompanyat amb unes il·lustracions d'una argentina que es diu Maria Lina. És una petita novel·la en la qual la seva protagonista, la Valentina, és una nena que viu a la vora, en una caseta a la vora del mar, amb els pares, i cada capítol és com, bueno, es planteja com reflexions, com es pregunta per la vida, damunt un to molt, molt natural, i a part hi ha un element fantàstic o imaginari, que és aquest llop de sorra, no?, que és un element que es troba a la platja. Ho pots interpretar com el seu amic invisible, com un ésser que no existeix, o que sí. I parlant amb ell es va fent preguntes, no? Es pregunta sobre la vida, sobre l'univers, si és infinit, però tot com molt, molt natural, no? Sempre el que fa és com qüestionar-se la lògica dels adults amb un llenguatge molt, molt, molt planer i molt, molt, molt natural.
I està en català i en castellà, també.
Sí, correcte. Sí,
molt bé,
sí, sí.
Doncs aquesta és la primera recomanació de Calandraca, El lobo d'arena o El llop de sorra, il·lustrat per Maria Alina, també. I quines són les altres recomanacions?
Doncs mira, l'altra, sobretot, era canviant totalment de franja, serien els darrers llibrets que hem tret de la col·lecció del Braçó de la Lluna, que són Animals i Fruites. Són uns llibres de cartró pensats per a la franja de 0 a 3. I, bueno, el seu autor és l'Antonio Rubio, en català estan adaptats per al Miquel Desclot i van acompanyats d'il·lustracions de l'Òscar Villan. Cada llibret en si és un poema, és un poegrama, com diu l'Antonio Rubio, i són llibres que estan tots rimats i estan pensats per ser cantats i recitats en els nadons, no?, perquè la poesia és la música, és la primera literatura que arriben els nadons, i llavors és una col·lecció que li tenim molta estima i que confiem molt. Creiem que és important fer-los arribar.
Doncs ens agrada moltíssim aquesta lectura més poètica, amb aquestes il·lustracions tan divertides.
Sí.
I doncs això, amb aquestes diferents temàtiques, la lluna, les fruites, sí, també, sí. I també doncs els animals.
I crec que és molt important el que has dit, que és a partir de zero, o sigui, de bebès, perquè esa musicalitat que implica la lectura de los textos, esos textos muy breves, muy poéticos, con una rima, eso es muy disfrutable para los muy, muy, muy pequeños y para su entorno también.
Sí, tenim l'experiència de que el nadó, quan, si a partir dels 6 mesos, si ja es queda les seves orelles, els ulls, et queda mirant, no?, quan li cantes aquests llibrets, i fins i tot et venen, no? A vegades, o sigui, el moment aquest que ell ja comença a caminar i et ve i et porta el llibre, perquè sap que quan obris aquest llibre passa alguna cosa, no? El pots cantar d'una manera, d'una altra, simplement recitar, però és com saben que sorgeix algo especial, no? I de 0 a 3 és molt important.
És important i ideal, i esperem veure més nens, no amb iPads o amb smartphones, sinó amb aquests llibres de lectura, amb aquesta musicalitat i creant, no? Passant pàgina i despertant la seva imaginació. Moltíssimes gràcies.
Moltes
també,
gràcies,
Helena.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Helena.
Molt bones lectures i bones festes.
Bones festes, també. Doncs seguim aquest viatge. Ara és el moment de parlar amb la Patricia Martín, de l'editorial Flamboyant. Bon dia, Patricia.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim moltes ganes també de descobrir les teves recomanacions, perquè, déu-n'hi-do, també, quines il·lustracions, no? Quin àlbum, de moment el que tinc a les meves mans. A veure, per quin vols començar?
Doncs per aquest àlbum, jo suposo que tens el
milió d'ostres. Un milió d'ostres,
sí. Evidentment, evidentment.
A la muntanya, sí. Aquest és un àlbum que és de divulgació, o sigui, no és un àlbum de ficció, no explica una història. És una mica l'entrada al món del que seria la geologia. Llavors, una mica, l'autoria és de l'Àlex Nogués, l'Àlex és geòleg i és escriptor, llavors és una mica com un passeig per la natura, i ell es va endinsant, o sigui, com si ens donés la mà i ens va passejant, i amb l'observació ens va ensenyant tot un món nou de pedres, de fòssils, de la paleontologia, amb apunts una mica simplement per donar un toc i iniciar aquest món tan apassionant, no? L'àlbum té una cosa molt bonica, que també són les il·lustracions de la Miren Asiaín. La Miren és una il·lustradora molt jove, que viu que és de Pamplona, i realment jo crec que ha fet una obra d'art amb aquestes il·lustracions aquarela i acrílic, no? Vull dir que realment cada pàgina és com un petit quadre. I res, i és una forma molt amable d'endinsar-nos en aquest món apassionant de les pedres, que a nosaltres, per exemple, com a editores, ja ens ha captivat, no? Així.
I que, bueno, que és un llibre, sobretot, per a los chicos curiosos para despertar la curiosidad sobre el mundo de la geología, o sea, sobre la geología, que de hecho hay muy poca información a nivel, digamos, de divulgación, y digo en el ámbito de los niños, ¿no? Y bueno, me parece que es un libro preciós,
per parlar dels fòssils, d'aquesta part de la nostra història i de la natura, que segurament a aquestes edats segur que connecten moltíssim, sí. No?
Sí, anar una mica més enllà també del que és, quan estem a l'escola i estudiem els minerals, més enllà del que és una llista de pedres, que ja és interessant i preciós, però si realment ens parem, com ens diu l'autor, a observar el paisatge i veiem que cada muntanya, cada color de les pedres ens explica una història, no? I una mica és apropar a aquestes matèries científiques en els més joves i també en els adults, no? D'una forma molt, molt amable i molt agradable i molt observador, o sigui, a través de l'observació, no? La veritat és que estem molt, molt contentes d'aquest llibre i som conscients que hi ha molt poc, i també volíem sortir del tema aquest de fer una llista de minerals, de dir, això ho trobaràs aquí, allà, ja. No tots hem trobat pedres amb conxes d'aquestes a muntanya, pedres gravades, no? I has explicat aquesta història, no?
Doncs ens agrada molt, també hi ha un glossari al final del llibre, i a més aquestes edats que sempre que van a alguna excursió a la platgeta, a la muntanya, sempre els encanta recollir pedres, doncs ara potser fins i tot trobaran la diferència entre fòssils, entre pedres, i segurament aprendran moltíssimes coses. I l'altra recomanació?
L'altra recomanació és Catwings. És un llibre de la Úrsula K. Le Guin. És un llibre que està pensat per primers lectors, per nens a partir d'uns 8 anys. Llavors, a veure, aquest llibre, jo us volia explicar que fa molts anys que està publicat al mercat americà i anglès, i està publicat com si fossin 4 llibrets separats, no? Nosaltres el que vam decidir és fer una edició completa amb els 4 contes junts, que es poden llegir de forma independent o de forma seguida, que és com seria el normal, no? Llavors, per nosaltres, o sigui, és una lectura que és una cosa tendra, preciosa, amable, i que et deixa, quan l'acabes de llegir, almenys a mi, quan vaig llegir l'original, em va deixar una sensació d'escalfor al cor, no sé, de l'amabilitat que porta el llibre, no? Per això està recomanat per nens molt petits que comencen a llegir, però després, així com l'Úrsula K. Le Guin fa sovint, són llibres que tenen moltes capes de lectura, no? O sigui, trobes temes que són com, primer, el tema, el difícil que és ser diferent i ajustar-se a les normes.
És el que sucede con estos gatos que nacen con alas.
Sí, bueno, clar, és que el tema és aquest, són 4 gats que són germans i neixen amb ales. I llavors no hi ha cap explicació per què surten amb ales. Però aquesta característica fa que la seva mare els empenyi a viure fora de la ciutat, del seu barri pobre on ells han nascut, i busquin altres horitzons, no? I llavors el llibre en realitat parla d'aquestes coses, del, del valor de l'amistat, el valor de la família, buscar nous reptes, adaptar-se a nous entorns, també parla de bullying, o sigui, tots aquests universos que estem acostumats, l'Úrsula que diguin per adults, els trobem d'una forma molt, molt explicada, molt, molt tendra en aquests llibres per nens més petits, no?
Y que además sería una algo precioso que el adulto leyera a los libros de Úrsula K. Le Guin y los niños también. Y entonces sí. Unir los mundos a través
sí, no?
de los autores.
I el debat que sorgiria també seria molt interessant. Sí. Doncs ens agrada aquest llibre també d'acceptació i amb tots aquests valors
no,
que explicaves.
Volia comentar una cosa important també del llibre, que és una cosa que hem fet, l'edició, a part de ser un òmnibus, o sigui, són els quatre contes junts, té les il·lustracions originals del llibre que s'ha publicat en anglès, d'aquest il·lustrador, del Slinder, i a més està fet amb tipografia més gran perquè sigui de fàcil lectura i perquè es pugui llegir en veu alta, no?
També important, perquè la lectura en veu alta sempre és una manera doncs, de captivar encara més l'interès no? entre els nens i també de compartir aquell moment màgic amb els pares. Doncs vinga, seguim ara, que tenim més recomanacions. Moltíssimes gràcies,
Muchas
Patrícia,
gracias.
Que vagi molt bé.
Bona festa. Adiós, Cecília.
Adiós, adiós.
Doncs ara és el moment de parlar amb l'Ariana Schiloni d'A Buen Paso, que l'hem tingut moltes vegades i segurament també ens farà unes propostes molt pertinents. Bon dia, Ariana.
Bon dia, què tal?
Bon dia.
Com esteu?
Doncs mira, jo ja tinc a les meves mans Tea i Camaleón. Són hermanos. A veure, explica'ns aquesta història.
Que són que tres històries.
Que la portada és una delícia.
Sí, són tres històries que neixen en el món, en univers personal, que ha imaginat i dibuixat Koichiro Kashima, que és un il·lustrador japonès. I és un univers que està molt ple de petits detalls i no sé si veu, són totes les criatures.
És una fantasia, són... és una bogeria, sí. Les il·lustracions, que boniques.
Sí, són nens i nenes disfressats d'altres coses, d'arbres, d'ocells, de núvol. I llavors, en aquest món oníric, la Maria José Ferrada ha inventat les històries d'aquests dos germans, on tenim la Teia, que és la germana més gran, que s'està sempre inventant alguna cosa i embolica el pobre Camaleó en unes quantes aventures, però a Camaleó li agrada, eh?
Es deixa, no? Es deixa emportar per aquestes aventures, molt bé.
Sí, exactament. I és una mica anar a descobrir aquesta clau, que és la imaginació i que ens obre qualsevol porta.
Molt bé, doncs aquesta primera porta oberta. Quina és la segona recomanació que ens fas?
La segona recomanació és una nova edició que hem fet en castellà i català, és la primera vegada que es publica en català, de la Carta de la senyora González, que és un àlbum que va sortir per primera vegada l'any 2000 i que és una lectura molt, com diria, una d'aquelles lectures que ens fan sentir intel·ligent.
Molt
Quan
bé.
Les termines dius, ala!
Ala, vull més, no? Et fan sentir intel·ligent i suposo que és d'aquelles que vols encara llegir més, no? Que no vols que s'acabin.
Exacte, sí. És una lectura exigent, eh? Perquè, d'una banda, el tema és senzill, és el viatge d'una carta d'amor i és el viatge per arribar des de la casa de la senyora González, que la escriu, fins a la del senyor Laila, que la està esperant. I llavors el joc que fa aquest llibre és que cada similitud o cada metàfora l'agafa en sentit literal i proposa un joc encadenat, brutal, on hi ha un carter que cau en un forat que és gran i fosc com la boca d'un enorm peix. I llavors a la pàgina següent, l'enorm peix tenia gana i va anar a buscar algun peixet per empassar-se, però cau... per riu, que és com si estigués caient per la garganta d'un enorme gegant. El gegant, aquell matí, i el conte es va desenvolupant d'aquesta manera, proposant d'un món a un altre, i on coses molt grans es tornen petites, les petites es fan gegant, i és una mica també allò que ens passa, no? Quan tenim un desig, quan tenim una esperança i no podem esperar a saber com l'altra persona acollirà les nostres paraules.
Doncs em sembla una recomanació també fantàstica, Ariana.
Y es que yo creo que van las dos recomendaciones que hiciste tienen un hilo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo pasa rápido, pasa lento.
Doncs,
y a nosotros nos está pasando.
A nosaltres ens passa molt ràpid i encara ens queda que l'Andrea ens faci una recomanació, així que ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Ariana.
Gràcies a vosaltres i
una abraçada. Igualment,
gràcies,
bones festes.
Gràcies, una abraçada.
Adéu.
Doncs ara és el moment de descobrir també les recomanacions de l'editorial Zorro Rojo amb l'Andrea Rovira. Andrea, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure què ens queda, que se'ns ha anat el temps. Et queden dos minutets. Fes-nos les teves recomanacions.
Dos coses molt ràpides. La primera és La meva casa al bosc. És un àlbum il·lustrat que fa 4 metres de llarg, en format acordió, i és meravellós perquè es concebi el llibre no només com aquella cosa que es pot llegir, sinó també com un objecte amb què es pot jugar. Llavors el nen d'una banda, el nen o nena, tenen una aventura, diguéssim, que des de que arriben a un poble fins que passen aquests 4 metres que ells poden anar seguint, poden trepitjar perquè el llibre és de cartró, és a dir, que poden moure'l com vulguin, fins que arriben a la casa en el bosc. I després aquests 4 metres es giren, és complicat d'explicar-ho per la ràdio, però es giren i s'entra dins de la casa on es poden veure totes les habitacions. És un llibre meravellós per jugar-hi, per veure'l, per gaudir-lo, i també amb un joc que inclou a les guardes, que és que els lectors i lectores poden veure i buscar els objectes que els proposem a les guardes. És un llibre molt divertit i per tenir els nens ben entretinguts durant aquestes vacances de Nadal.
Molt bé.
I l'altra recomanació que tenim és una mica contraposada, és un llibre que es diu Migrants, d'Issa Watanabe, i és un àlbum silent que el que fa és també un viatge, diguéssim, que acompanya un grup d'exiliats, de refugiats, des de que surten de la ciutat o d'on sigui que surten, que fugen d'allò, fins que arriben a un bosc ple de fulles on sí que s'hi poden quedar a viure. Tot i que és una mica trist, diguéssim, per les festes, ens agrada recordar-lo i ens agrada reivindicar-lo perquè és el moment on s'ha de ser solidari i també pensar en tota aquella gent que està desplaçada, que està exiliada i que aquests Nadals altre cop no els podran passar allà on consideren que és casa seva, no? I per això ens agrada també, doncs, voler-lo, el volem oferir a tots aquells lectors i lectores que el que vulguin també sigui crear una conversa amb els més petits sobre aquest tema d'una manera no traumàtica, diguéssim, sinó una bona manera d'acostar-s'hi i que fa un bon balanç entre el que és la ficció i el que és també la fantasia, perquè realment és un grup d'animals.
Doncs ens sembla fantàstica també aquesta proposta per despertar també aquesta empatia i educar els més petits. Moltíssimes gràcies, Andrea,
gràcies
i bones festes.
Gràcies a vosaltres, bones festes i bon any nou.
Gràcies, una abraçada.
Adéu, una Adéu. Abraçada.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter @radiosabadell.